Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Comunitat de Madrid ha decidit finalment tancar 213 casals d'avis per frenar el contagi del coronavirus entre gent gran. La mesura s'ha pres després que hagin mort 3 persones grans amb patologies prèvies, 2 de les quals s'estaven en una residència. Amb aquestes ja són 6 les víctimes mortals a Espanya. Canviem de qüestió. La portaveu socialista al Congrés i vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha assegurat aquest matí que el rei emèrit està protegit per la Constitució i és inviolable, després que el grup plural, on hi ha Junts per Catalunya, Compromís, Més País i el Bloc Nacionalista Gallec i Esquerra Republicana, d'altra banda, van registrar una petició de comissió d'investigació al Congrés sobre les presumptes comissions irregulars que hauria rebut Joan Carles I des de l'Aràbia Saudita. I la tensió a la frontera continental entre Turquia i Grècia per l'arribada de refugiats ha pujat un grau més aquest matí. Militars turcs han llançat gasos lacrimògens contra els policies grecs que s'estaven utilitzant canons d'aigua per dispersar els migrants que intentaven travessar la frontera. Això ha passat a la localitat turca de Pazarkule, un punt d'entrada de refugiats a Grècia. Des de la setmana passada, recordem-ho, Turquia permet el pas de migrants en un intent de pressionar la Unió Europea perquè li faci costat en la guerra de Síria contra l'exèrcit de Bashar al-Assad. I a les portes del Dia Internacional de les Dones hem sabut avui que les denúncies per violència masclista segueixen augmentant any rere any. Malgrat tot, es calcula que 8 de cada 10 casos encara no es denuncien. Els Mossos han creat una unitat específica per prioritzar la prevenció i atenció a les víctimes d'aquests delictes. Seran 30 agents que, coordinats amb les comissaries del territori, es dedicaran a uns casos que augmenten, preocupen i es volen enfocar de manera diferent, amb la víctima en el centre. I per segon any consecutiu, l'Hospital de Campanya de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona organitza una pregària amb motiu del Dia Mundial de les Dones. Serà demà a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Anna, al costat de la plaça de Catalunya de la capital catalana, i organitzada per les religioses Maria Victòria Molins i Lucía Cara. Acabem amb un apunt cultural. El Palau de la Música Catalana a Barcelona acollirà demà a 9:45 de la nit un concert amb el cor de noies de l'Orfeo Català i la veu de Noa, en el marc del cicle Guitar BCN 2020. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Gràcies, Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
S'acaba l'hivern i els canvis de temperatura, el cansament i l'estrès poden debilitar el teu sistema immunitari. Dinafen Plus és un complement natural amb fórmula reforçada que portarà aquella empenta que les teves defenses necessiten per afrontar la primavera. Pren Dinafen Plus i podràs combatre els canvis d'estació que tant costen. Troba Dinafen Plus al teu herbolari i per a farmàcia habitual.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares.
y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies què? Us explicarem curiositats dels voltors. La galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista, avui hem convidat el David López, biòleg i portaveu de l'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. La galeria dels famosos i solidaris amb els animals i la natura. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. Tot plegat amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Com sempre, repàs de notícies, Dia Mundial de la Natura. Aquest dimarts, 3 de març, es va celebrar el Dia Mundial de la Natura, també conegut com el Dia Mundial de la Vida Silvestre, que fou declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de desembre de 2013. Un dia que ens ofereix l'ocasió per gaudir de la bellesa i la varietat de la flora i la fauna i crear consciència dels beneficis que la conservació d'aquestes formes de vida tenen per tots els éssers vius. Aquesta commemoració també serveix per fer una crida a la necessitat urgent de combatre els delictes contra la natura. El Dia Mundial de la Natura coincideix amb l'aprovació l'any 1973 del CITES, un acord que regula el comerç internacional de més de 35.000 espècies amenaçades d'animals i plantes silvestres per garantir-ne la seva supervivència al medi natural. Seguim la nostra Posidònia en perill. El rastre de destrucció del temporal Glòria a la costa catalana és encara molt visible a les platges, després d'un mes d'haver sofert un dels episodis meteorològics més extrems viscuts al Mediterrani. Les immersions submarines realitzades al litoral català han constatat la devastació d'importants extensions de la Posidònia, els anomenats boscos marins. Es parla que caldrà un segle per recuperar tot aquest fons marí. La Posidònia és una espècie marina que creix lentament, a un ritme d'entre 1 i 3 centímetres l'any. La seva desaparició comportarà un augment dels efectes de la crisi climàtica perquè és una gran acumuladora de carboni que redueix l'escalfament global. També afectaria el litoral, doncs, actua com un cordó de protecció, evitant que les platges quedin exposades a la pèrdua de sorra i de sediments. Els científics assenyalen que cal fer una cartografia exhaustiva de la costa catalana per marcar en quins punts i en quina quantitat es troba aquesta espècie per poder-la protegir. La Conselleria de Territori ha anunciat un pla per definir actuacions davant realitats com l'increment del nivell del mar i la intensificació dels temporals marins. I acabem la Fira de la Terra desterrada del Parc de la Ciutadella. L'Ajuntament de Barcelona ha considerat que la Fira de la Terra, del Dia de la Terra, no és d'interès general. Rebutja que aquest any es celebri el Parc de la Ciutadella i el Passeig de Lluís Companys, tal i com havien sol·licitat els seus promotors. L'associació Dia de la Terra, una entitat sense ànim de lucre i promotora de la fira, considera injustificable i arbitrària la decisió de l'Ajuntament. Afegeixen que aquest any, a més, la data coincideix amb el 50è aniversari de la primera celebració mundial del Dia de la Terra, que es va fer a Washington el 1970. Per aquest motiu, es queixen que aquest any calia donar-li el màxim de ressò possible i que es pogués tornar a celebrar en un indret més cèntric de la ciutat. l'Ajuntament ha informat que ha ofert, com les dues últimes edicions, la possibilitat que es torni a fer al Parc Central de Nou Barris. Tanmateix, l'associació promotora assegura que no se li havia comunicat i que tampoc havien hagut negociacions al respecte. Veurem com es desencalla aquesta controvèrsia. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sabies que la península Ibèrica és la reserva més important d'Europa d'aus carronyaires? Hi viuen al voltant del 90% de voltors lleonats i voltors negres, el 82% d'aufranys, alimotxes i el 66% de trencalòs. Els voltors o carronyaires són diverses espècies d'aus que s'alimenten d'animals morts i és precisament la seva inherent activitat necròfaga la que esdevé una aportació fonamental pel bon funcionament dels ecosistemes. S'estima que a la península els voltors cada any consumeixen unes 10.000 tones de restes d'animals, evitant de manera natural i ecològica la despesa de milions d'euros que comportaria la recollida, transport i incineració d'aquestes despulles, impedint que 193.000 tones de CO2 acabin sent alliberades i contaminin l'atmosfera. Els carronyaires, amb l'eliminació de cadàvers, també eviten la disseminació de focus d'infecció i malalties contagioses. En aquest procés alimentari de neteja de despulles, les quatre espècies esmentades es complementen, significant un clar exemple d'aprofitament de les restes. En l'actualitat a Catalunya hi viuen totes quatre. El voltor negre, desaparegut fa més d'un segle del nostre territori, va ser reintroduït fa pocs anys amb èxit. Donada la importància que tenen, fa anys que es duen a terme successius projectes per la seva conservació i recuperació mitjançant els projectes LIFE, finançats per la Unió Europea. Tradicionalment, les poblacions de voltors han estat víctimes dels enverinaments, la col·lisió i electrocució amb cables elèctrics, la caça o una mala gestió forestal. La seva última i més greu amenaça centra en un producte farmacèutic, el diclofenac, un antiinflamatori utilitzat per reduir les malalties del ramat, però que té conseqüències letals amb els voltors. A l'ingerir les despulles dels animals tractats amb aquest medicament, tal i com va quedar fatalment constatat després del seu consum amb la mort de milions d'aus carronyaires en diferents països asiàtics a la dècada dels anys 90. Malgrat tots aquests antecedents, les advertències i la prohibició del producte en diversos països, a l'any 2013 l'Estat espanyol va decidir autoritzar l'ús d'aquest producte fent saltar totes les alarmes dels especialistes i grups mediambientals. Esperem que la seva prohibició no es faci esperar i que les autoritats siguin capaces d'evitar una nova mortaldat de les poblacions d'aquests majestuosos i útils animals.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària.
El sofre evita que els gossos pixin a les parets?
Definitivament no. El que produeix és irritació a la zona genital dels gossos i, a més, en ser un producte tòxic, està prohibit a la majoria dels municipis de Barcelona. El que en realitat es fa és posar sofre a les parets, és embrutar la ciutat i crear focus de perill, perquè el color és molt atractiu per als nens. Procurem ser responsables, evitem que les nostres mascotes danyin els edificis i recollim els seus excrements, perquè la convivència i el respecte són les principals claus per millorar la nostra societat.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Escoltareu avui a un català universal que, si no el recordem de tant en tant, al final el seu record s'oblidarà. És el Xavier Cugat. Ara seria Xavi, encara que li deien el Cugui. I les cançons corresponen a un disc que té quelcom interessant de conèixer. Està patrocinat pel Paul Anka, un cantant i compositor autor de músiques molt famoses, interpretades també pels més famosos cantants d'aleshores. Els beneficis obtinguts estaven destinats a la Fundació per la Declaració dels Drets dels Infants arreu del món. Fou fundada a 1988 i el Paul Anka n'era el seu mecenes. Escolteu el Tico Tico, Mis Cinco Hijos, veureu que el cantant en la lletra té una molt maca perquè recorda els seus cinc fills i els seus animalons. I també, per acabar, Babalú.
Jacinto y José.
Pedro,
Pedro,
Pablo,
ay Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Oye como canta el gallo su amor, como la gallina le sabe escuchar, como las palomas vuelan arrulladoras. Oye mi sinsonte su trino cantar, el perro que ladra quien quiera robar. Todas estas cosas tengo en mi finca el canón. Con una casa de guano, sembradita de maíz, tengo mi finquita el canón, que es orgullo para mí. Ahí tengo una vaca lechera y una chiva que compré, y tengo a mis cinco hijos, ay Pedro,
Pedro,
Pablo,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José. Tengo también estas frutas, piña, mango y canistel, y sembrado de hortalizas hasta donde usted no ve. Pero lo que más yo quiero y por siempre de querer serán a mis cinco hijos. Ay,
Pedro,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Mira lo que lindo están los cinquitos. Ay,
Pedro,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Pero mira lo que saludable están. Ay,
Pedro,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Yo he puesto todo mi encanto. Mira, ay,
Pedro,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Pero mira, mira, qué lindos son. Ay,
Pedro,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Empezando los velorios, ay, que le hacemos a Bábalo. Ahí dame 17 metros y va a ponerla en coro. Ahí dame un cabo de tabaja con mayengue, ay, un jarrito de aguardiente. Ahí dame un poco de dinero, mayengue, ay, pa' que no dé la suerte. Que tenga dinero allí, que no se muera. Ay, yo le quiero pedir a Bajabalú, ay, una negra bimbona, ay, como tú, y que tenga otro negro, ay, pa' que no se muera. Yo sabe, ay,
Bajabalú, ay, ay, Bajabalú, ay,
que vengan los gozadores, pero echado. Ay, Babalú, ay, papá, que Babalú, ay, dame 17 venas pa' ponerla en
Babalú, ay,
no, que Babalú,
ay,
Babalú, ay.
Temps per l'entrevista, la veu dels animals i la natura, aquest programa dirigit i produït també per ONG ADA, de la qual els seus dos membres, Carme Méndez, Manel Casas, hi són presents.
Bon
bona
vespre.
Tarda, bon vespre a tots dos.
Bon vespre.
I parlem avui amb el David López. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El David ja ha vingut alguna altra vegada amb nosaltres, per tant, és vell conegut com molta gent que repeteix aquí aquest programa. Deu ser addictiu, aquest programa, no sé què li passa.
Sí, jo encantat de sempre que em convideu de vindre.
El David és membre, és biòleg, és membre de la Junta de l'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, amb seu a Sabadell. I avui volem parlar especialment de moltes altres campanyes que també s'estan revisant dintre de l'ADENC, que incideix bàsicament al Vallès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, a les dues comarques, però en especial amb el tema de la biodiversitat. Llegíem fa poc a la premsa que Catalunya suspenia en biodiversitat, ja que el 75%, segons aquest titular, que segurament es pot matisar molt, a dalt o a baix, el 75% de la fauna i de la flora es troba en risc. A Catalunya, estem parlant.
Val. Jo vull matisar un tema també amb això, perquè, clar, en el titular aquest era com molt alarmista, amb el tema de que deia el 75% de la flora i la fauna no estan en risc. El principal problema que jo crec que hi ha a Catalunya és que realment no es té coneixement de moltes espècies, de si estan en risc o no. Vale? Ho dic perquè es diu que estan en risc, però es diu molt sense des del desconeixement. Sí, per clar. Això és, O sigui, realment jo crec que per això Catalunya suspèn en biodiversitat. Perquè en altres llocs de la península i Europa o tot arreu sí que es fan molts seguiments de la fauna. En canvi, a Catalunya es fa molt poc d'això. Llavors hi ha una falta...
I a qui correspon fer-ho?
Com?
A qui correspon fer-ho?
En principi, clar, jo parlo que hauria de ser aquí a nivell estatal, per dir-ho així, a nivell d'Espanya.
Sí.
En principi, cada comunitat autònoma es responsabilitza dels temes de fauna i flora i de protecció.
Sí.
Val? El tema és que aquí a Catalunya és de les poques que no es fa un seguiment correcte de la majoria d'espècies. Llavors, clar, Catalunya suspèn, s'hauria de veure, saps? Vull dir, el tema és que Catalunya no fa, per el que jo tinc entès, els seguiments de moltes espècies, sí, vull dir, de l'administració es fan molt seguiment de moltes espècies, però n'hi ha moltes que no, que hi ha molt desconeixement sobre l'estat de les poblacions i de com s'han de gestionar.
Per tant, canviem el titular i diguem que Catalunya suspèn en la definició del que és el risc, no? Perquè el risc potser no acaba d'estar ben catalogat en algunes espècies, en algunes espècies.
I què va treure, el Departament de Medi Ambient?
Bueno, és que d'aquí ve molt...
Sí, no ha tornat mai més.
És que d'aquí ve molt part del problema, jo crec. Perquè, o sigui, a l'estat espanyol, des del 2007, es va fer la Llei de Patrimoni Natural. En principi, cada comunitat autònoma tenia que fer un estudi de les diferents espècies que estan catalogades a nivell espanyol com a sensibles, per dir-ho així, i llavors definir si estan en perill d'extinció o eren vulnerables o no tenien cap risc d'amenaça. I a Catalunya això directament no s'ha fet. A les altres comunitats sí que s'ha fet, i s'ha fet un seguiment, i es fan molts programes des de la Junta d'Andalusia o el que sigui. En canvi, des de la Generalitat els que es fan són molt concrets, com per exemple quan venen diners d'Europa, llavors sí que es fan inversions i es fan seguiments, però de moltes espècies no es fan.
A veure, David, a mi m'agradaria saber, llavors hem dit que hi ha un dèficit de control,
de coneixement, sí, d'informació, potser.
Si hi ha aquest dèficit i no se sap en realitat, és com llançar una moneda a l'aire, no? Es diu,
correcte, bueno, sí.
Llavors, com fan amb altres països o altres comunitats per portar un control? Què és necessari? A part dels tècnics i l'administració, suposo, però quin és el recorregut del procés que es fa?
O sigui, el tema, per començar, és quan tu vols mirar una espècie... No, per dir-ho així, una espècie, el que sigui.
O conjunt d'un ecosistema.
O un hàbitat, per exemple, sí, podria ser.
Un petit ecosistema.
Clar, primer el que has de fer és establir un seguit de protocols per tu dir si aquesta espècie està amenaçada o no. Val? Per exemple, poso un exemple, així, jo què sé, el trencalòs, val?
Tot, sí.
Sembla que és. Esclar, tu mires el programa que s'ha fet aquí a Catalunya de recuperació del trencalòs i posa... El que es busca és... O sigui, el programa acabarà quan el trencalòs deixi d'estar amenaçat. Però què vol dir que deixi d'estar amenaçat? O sigui, falta dir, en plan, busquem que hi hagi X nombre de parelles, o busquem que ocupi una àrea de distribució X. Llavors, tu el primer que has de fer en un programa d'aquests és establir un objectiu que sigui quantificable, sobretot.
Sí.
Que diguis, vale, he arribat a aquest objectiu. Llavors, això aquí no es fa. Per exemple, el programa de recuperació del trencalòs, que està molt bé i és molt maco i es va fent, però, clar, no hi ha un límit. No, en plan, perquè realment no pots establir, en plan, vale, quan pararem de fer-ho? Quan podem dir que el trencalòs ja no està amenaçat?
Sí.
És a dir, estem parlant potser d'un estudi més concret, en aquest cas de l'espècie, a nivell biològic, per determinar quin número d'espècies, per exemple, són necessàries per determinar que el trencalòs no està en perill, no? I aquest estudi potser...
O sigui, per exemple, o sigui... És que dic el trencalòs perquè s'ha fet alguna cosa a Catalunya amb el trencalòs, perquè hi ha moltes espècies que no es fa res. Llavors, per exemple, no sé... amb el corriol petit, no? Pues el corriol petit a Catalunya cada cop hi ha les parelles estan més en retrocés i o sigui, hi ha menys parelles i això.
Explica'ns què és el corriol petit.
Bueno, és un ocellet petit, gent... així... Clar, no sé, és un...
Bueno, un
ocellet. Un ocellet petit, així, però d'aquests que va corrent per les platges, saps, i això?
Sí,
El corriol petit és més de riu.
Té una cueta llarga?
No, no és tan petit. Tu estàs pensant en una cuareta. El corriol petit és una mica més gran, però bueno...
Busqueu, hi ha fotos.
Sí, per exemple, del corriol camanegre a Catalunya sí que se sap que està en perill d'extinció, però del corriol petit no hi ha informació, realment. La informació que hi ha són de voluntaris que es dediquen a l'anellament, per exemple, i sí que fan seguiments. Sí. Però a nivell d'administració no s'estableixen protocols per protegir aquesta espècie, que, per exemple, en el riu Besòs, que va passar fa poc tot allò de Montornès i tot això...
Sí, vaja.
Esclar, allà m'agradaria veure l'efecte que ha tingut això en les parelles del corriol petit que...
Ei, no se n'ha parlat al Besòs, d'això.
I de moltes coses no s'han parlat. Vull dir, sí. Aquí està el tema, que a Catalunya trobo que hi ha una falta com d'informació o d'interès des de part de l'administració per realment dir, vale, corriol petit, necessitem fer un programa de recuperació, necessitem fer un programa per ajudar aquesta espècie, o que potser simplement està bé, van aguantant i ja està. Em falta una mica això, jo trobo.
És aquí necessari, és vital... Però com ho considereu vosaltres, la feina a nivell local? Ho dic perquè en el cas del Besòs, com deies tu, Manel, per exemple, es va parlar de les carpes, es va parlar de les truites, es van fer contejos...
Sí, també es va parlar, em sembla.
Tortugues, sí. Però hi ha espècies que, clar, no se n'ha parlat, i de quina manera se n'ha parlat, és a dir, si realment s'ha estudiat aquesta evolució biològica que tu deies, no? Per tant, com considereu vosaltres, i suposo que vital, la feina, per exemple, vostra, de l'Adenc, en aquest cas a Sabadell, o a la comarca, o altres agrupacions o associacions que treballin més a nivell local? I treballin amb xarxa, que potser seria un mètode més efectiu.
O sigui, en l'estat en què estem ara, a nivell de Catalunya i a nivell espanyol, per dir-ho així, la funció, o sigui, la feina de les entitats locals, per dir-ho així, que contra la voluntat d'això, jo crec que és bàsica. Perquè molta informació que s'extreu d'aquesta que dic que falta per part de l'administració, molta informació ve d'entitats a nivell local. Per exemple, amb el tema del Besòs, ja va haver-hi una entitat... que és l'Escola de Natura de Parets del Vallès, que van fer molta feina i porten molta feina fent... ai, molt de temps fent feina allà al Besòs. Després, a nivell de... o sigui, cada comarca hi ha entitats que es dediquen a això. I al final aquestes, jo des del meu punt de vista, també és sempre el meu punt de vista, però jo crec que aquestes entitats fan molta feina que li manca a l'administració, potser per falta de recursos, per falta de... no sé, de tècnics o el que sigui, però al final els voluntaris fan molta feina. La gent que dedica el seu temps, per exemple, a l'ICO, que és l'Institut Català d'Ornitologia, té una xarxa de gent que es dedica a fer observacions d'ocells, a fer anellament d'ocells, i tota aquesta informació després arriba a l'administració. Però no la genera l'administració, sinó la generen els voluntaris o els membres d'entitats, aquestes, bueno, privades, públiques, el que sigui, entitats...
I que tantes coses. Feina.
I moltes altres coses.
I poso... moltes altres coses.
Sí, sí.
Que està funcionant la xarxa social gràcies als voluntaris.
És que al final tenim sort a Catalunya de que mínimament la gent d'aquí tenim bastanta sensibilitat pels temes naturalistes, sí. I llavors hi ha molta gent que es mou amb xarxes d'aquesta, perquè vas a altres llocs i no és tan així, la gent li costa més. En canvi, aquí a la gent li agrada molt això.
De tota manera, si fos un tema regulat des de la Generalitat, és a dir, que la Generalitat ja directament realitzés aquests estudis, clar, la cosa estaria, diguem-ne, més sòlida, perquè ser voluntari és molt bonic, però, clar, ser voluntari requereix hores extraordinàries, a més d'una feina, a més de tot el que sigui, no?
Sí.
És factible que la Generalitat pugui assolir un grau de compromís, diguem-ne, amb una part del que ara és voluntariat assumir-ho, l'administració, això us ho heu plantejat?
Home, seria perfecte. O sigui, el tema és que nosaltres, per exemple, com a DENC, molts cops estem fent coses en temes de custòdia al riu Ripoll, a Sabadell i tot, que és el nostre el principal projecte que tenim. Que nosaltres ho fem, i ho fem encantats perquè realment ens agrada i volem cuidar la nostra ciutat i tot, però pensem, ostres, estem fent aquí una feina que realment a qui li pertocaria fer-ho.
Sí, però teniu alguna compensació per part de l'administració, de reforç econòmic, per exemple, no? Perquè tot això també porta, a part del voluntariat, i per molta gràcia que et faci fer-ho, té unes despeses, les entitats tenen que encarregar alguna persona, un treball una mica més professional. Hi ha compensació per part de l'administració en aquest sentit, o no?
Bueno,
o queda
nosaltres...
l'albur de camina? Sí.
Hi ha compensació, però no és... que, òbviament, depèn de la labor que tu facis com a entitat... Bueno, ells publiquen subvencions. Des de, des de l'Ajuntament de Sabadell, l'Ajuntament de Terrassa, des de la Generalitat, la Diputació... moltes coses, sí, sí. Es publiquen subvencions. Nosaltres ens hi presentem, i a vegades toquen, a vegades no. El que sí que ho tenim molt parlat, per exemple, clar, amb l'Ajuntament de Sabadell i de Terrassa sí que ens donen uns diners, ja... és quasi anual, però, clar, òbviament, és depèn del projecte que tinguem això. Llavors, sí que hi ha uns diners, però, clar, els diners nosaltres els dediquem a mantenir l'entitat i a pagar les dues persones que tenim a l'oficina, que són els que gestionen, òbviament, l'entitat, perquè si no tenim ningú que ho gestioni, els voluntaris...
Administració i d'això també.
Però els voluntaris són voluntaris, al final, vull dir... Jo estic com a voluntari, per exemple. Vull dir, no, aquí.
A veure, David,
sí.
L'Ada, que ja té més de 42 o 43 anys... Abans no podíem parlar de canvi climàtic perquè encara no existia. Però darrerament, i els darrers anys, l'Ada ha estat treballant a través de les seves publicacions, sempre que ha pogut, canvi climàtic. Sembla que per fi,
Se
comença a intuir que això és important i que es té que treballar amb això. Aleshores, la pregunta és... des de que hi ha, efectivament, hi ha un... se parla de que això ara tenim que aturar-ho, que tal i qual... s'ha notat alguna cosa? Aquesta és la pregunta. Hi ha hagut algun canvi? I quan dic canvi, vull dir intenció i efectivitat en metàl·lic, amb diners.
Ui,
perquè
mal.
Si no, res.
Hi ha molts tipus de canvis.
Cada un té els seus problemes i els no té que resoldre.
Sí. Llavors jo, principalment, des del meu punt de vista, el principal canvi que he vist és que potser, en tema, des d'un punt de vista econòmic, sí que hi ha hagut potser una mica més d'inversió en temes que es podrien definir, entre cometes, ecològics. Ara, jo també el que he vist molt en els últims anys aquests, que ara he sortit el tema de l'emergència climàtica i tot això, és que moltes d'aquestes subvencions ara es dediquen, o sigui, molta part d'aquests diners es dediquen a temes d'energies verdes. Mm. Dic verdes entre cometes, també, perquè, clar, aquí hi ha molts interessos darrere, també. Llavors, per exemple, abans tenies una quantitat X de diners que es dedicava a ecologisme. Diguem ecologisme, inclou des de biodiversitat, energies renovables i gestió de residus, per dir-ho així. Ara, que abans es repartia això en parts iguals, ara la part d'energies renovables s'emporta molts diners. I a altres bandes, com pot ser biodiversitat o gestió de residus, potser menys. Llavors, ara s'obren moltes subvencions que diuen sí per entitats ambientals, però que són relacionades amb temes de energies renovables, val? Gestió de residus, gasos d'efecte hivernacle, una mica tots aquests temes que estan molt de moda. Llavors, sí que hi ha més intencions, potser, com de, com a mínim, quedar bé des de part de l'administració per dir, mira, estem fent alguna cosa, però nosaltres des de l'ADENC, amb tot el tema de l'emergència climàtica, sempre posem una nota de precaució perquè, per exemple, m'invento, si tu vols posar una xarxa de molins eòlics per tota una banda, tot això té un impacte, també, ambiental. O sigui, jo ara em dedico molt al tema de repenats, hi ha moltes espècies repenats que són massacrades per tema d'aquests tipus de molins, per, sobretot espècies migradores, ocells també. Si tu vols fer servir energia hidroelèctrica, tu has de construir una presa hidroelèctrica que té un impacte brutal en el territori. Potser en aquest país no es nota tant, però te'n vas a països del sud-est asiàtic i allà estan destrossant rius com el Mekong o el Yangtze, rius llarguíssims, que estan tenint molt impacte pel tema d'energies renovables. Llavors, ara està molt bé, però pensem que sempre, fins i tot en les energies renovables, hi ha molts interessos d'empreses darrere, que abans es dedicaven al petroli, i de nostres, clar, però és que nosaltres hem de seguir treballant, cobrant d'alguna banda.
Mm. Podrò... Vols dir que són les mateixes disfressades però, de verdes?
No sé si són les mateixes, però hi ha gent darrere que fa diners.
Però ens podrem lliurar del petroli?
El petroli, no sé si ens podrem lliurar, però ens haurem de lliurar perquè s'acaba. O sigui, això
no
ja fa anys.
Jo no però... Què va, si ara ja van per icebergs fent forats, jo què sé.
Ja en parlarem, amb el nostre programa 2.450.000, parlarem, aviam si el petroli s'acaba. Sí, Manel, ja que parlaves tu, t'ha tocat. A quina ràdio estem?
Oh, l'única ràdio que quina es ràdio cuida de que els personatges puguin explicar-se, estiguin tranquils.
Però, quina? Però quina és?
Quina, Manel, que estem esperant?
És Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Estem
ràdio
escoltant?
Estel.
Ràdio Estel. Quin programa estem?
La veu dels animals i la natura.
La veu dels animals i la natura. I parlem amb el David López, que és biòleg i membre de la Junta de l'ADENC. Estem parlant de temes una mica més macro, com es diu en ecologia i també en altres ciències, és a dir, més grans, a gran abast, però a nivell local vosaltres incidiu molt en un nou projecte ara, per exemple, que és sobre biodiversitat. Mm. I és especialment el riu Ripoll. És un riu que neix a la serra de Sant Llorenç del Munt i que baixa també i passa per Sabadell. En aquest riu esteu estudiant també aquesta biodiversitat. Explica'ns una mica què és el que, de moment, des de fa pocs mesos, us heu pogut estar trobant, perquè també esteu fent estudis de tortugues, estudis diferents, i estudis també d'espècies invasores, que això també és un tema molt interessant per veure com afecta a la biodiversitat. Què us heu trobat, de moment?
A veure, el projecte aquest que es diu Fes reviure el Ripoll, fa molts anys que el portem.
Sí.
Ara mateix,
i aquí
hem
estat
hem complert els 10 anys, sí, ja n'hem parlat alguns cops. Sí. Ara hem fet els 10 anys del projecte. I el que hem vist, per exemple, és que, clar, nosaltres, al principi, el projecte centrava molt en temes de vegetació invasora. Perquè tu, quan vas al riu, clar, jo, el primer cop que vaig anar al riu, quan era més petit i tal, el veus i dius, ai, que maco, quanta vegetació, no sé què. I llavors ara hi torno a anar i penso, ostres, el 90... Bueno, m'invento, vull dir...
Però tu ets molt jove i has trobat molta diferència.
No, ja no parlava de diferència. Dic que ara hi vaig amb una altra visió i dic, ostres, quasi tota la vegetació que veus és invasora. O sigui, són plantes asiàtiques, americanes, bueno, en fi, sí, africanes, és que ve de saber de tot arreu. Llavors, el que veus és que tu a la carretera hi ha aquesta vegetació. O sigui, al mig d'aquesta vegetació no hi viu res. Nosaltres portem anys traient la canya americana, que es diu americana però és asiàtica, i no hem trobat mai un niu d'ocell a dintre. Perquè és una vegetació que...
Que no els hi atrau.
Bueno, o sí que els hi atrau, però no a les espècies que tocaria, però no hem trobat mai un niu. En canvi, nosaltres, hi ha una part del riu on ja vam fer l'extracció de vegetació i tot això, vam plantar vegetació de bosc de ribera, llavors allà sí que trobes ocells. Van allà a alimentar-se, fan el niu, llavors, clar,
El tema és que en l'àmbit en què estem, les espècies que han d'haver-hi són les que hauria d'haver-hi aquí, clar, per dir-ho així. Llavors, ara, amb el projecte de les tortugues, és un nou projecte que va començar l'any... Bueno, ha començat aquest any, no, perdó, el 2019, clar. I, però, clar, vam començar a pensar-ho ja el 2018 i això. I va ser en una bassa que vam començar a veure tortugues i vam veure una tortuga, és la tortuga de Rierol.
Sí.
Normalment, tu, quan vas al Calçolla, de Catalunya i d'Espanya, la tortuga que veus és la tortuga de Florida, que és la típica que té les orelles vermelles.
Sí, que no és autòctona.
És americana. Aquella és la que veiem sempre. Però un dia, un company de la DEC va dir, ostres, crec que he vist una tortuga de Rierol. Jo el primer que vaig dir és, en plan, no m'ho crec, saps? Vull dir, demostra-m'ho, perquè si no ho veig, no m'ho crec. I no, efectivament, vam veure tortuga de Rierol, que és autòctona d'aquí, de Catalunya.
I que n'hi ha poques, oi? Molt poques.
Bueno, n'hi ha poques. El tema és que quan hi ha tortuga de Florida d'orelles vermelles, l'altra desapareix.
Que és la mateixa de l'Albera o no?
No, aquesta és d'aigua. A l'Albera tenen sobretot tortugues de terra, vull dir. Jo, nosaltres, com que fem sobretot temes del riu, saps? Aquesta és d'aigua d'aquí, d'aquestes...
Sí, sí, sí.
Bueno, més difícil.
I llavors veu continuar...
Bueno, llavors el que vam pensar és dir, ostres, estaria interessant... És el que he dit, en plan, abans de començar a fer un projecte de... Va, comencem a introduir tortugues d'aquestes autòctones, que jo no sé si poden sobreviure allà, i fem un estudi per veure quines tortugues hi ha al riu, realment. I, bueno, el que és increïble és que portem un any fent aquest estudi, només un any, i clar, són resultats molt preliminars, però, bueno, està tota la web publicat, els resultats. Mm. El 90% de tortugues que hem trobat són tortugues de Florida, que són d'aquestes orelles vermelles, bueno, i una altra que són diferents races de la mateixa espècie. També és un altre tipus de tortuga que es diu Pseudemis, que aquesta també és americana. També és un altre, Mauremis sinensis, que és una espècie xina. Llavors hem trobat una tortuga de Rierol.
Anda.
De totes. Mm. Llavors, clar, per què passa això? Això és la gent que es compra aquests animals, que són monos de petits, no sé què, i quan s'encansen els deixen anar a on sigui, allò que veuen tot l'aigua, els deixen anar.
D'una
forma absolutament irresponsable. I ha afectat, teniu constància que hagi afectat directament aquesta població autòctona? Vaja, sembla evident, no? Però...
No és tan evident, perquè clar, el tema és que les tortugues aquestes fa molts anys que es comercialitzen, llavors no sabem quant de temps porten allà i no sabem... Però, clar, el tema que hi hagi una tortuga de Rierol i que, si segueixes riu amunt, això parlo de Sabadell, si segueixes riu amunt, arribes fins a Sant Llorenç, Savall, que encara... Mm. Bueno, fins a parts més altes del riu, allà hi ha tortugues de Rierol, només. No hi ha de les altres. Això vol dir que, potser, si traiem aquestes tortugues de... exòtiques, per dir-ho així, les altres, a poc, podrien anar tornant al riu, que potser, probablement sigui el seu hàbitat natural. Però és que han sigut com expulsades d'allà per les altres que... Clar, el tema és que normalment les tortugues exòtiques són com més agressives que les que tenim aquí. Mm.
També a nivell de vegetació us trobeu en què els voluntaris han de gastar dies, diguem-ne, en arrencar, no? Algunes plantes exòtiques o que venen de fora o que no són espècies pròpiament de l'ecosistema nostre.
Sí, sí, és exactament el mateix. Nosaltres tenim moltes campanyes així d'extracció de vegetació invasora, en què anem nosaltres amb els voluntaris, estem allà tot un matí, allà amb l'aixada, amb les pales, arrencant, clar que no és fàcil, perquè si és vegetació invasora és perquè és molt difícil de treure i aguanta molt. I sí, sí, vull dir, nosaltres dediquem bastants caps de setmanes a l'any a fer això, a treure vegetació i plantar de l'autòctona.
Ara farem un titular així d'aquests, però aquestes espècies realment resten biodiversitat o no?
Sí, a la llarga sí. Clar, perquè... O sigui, realment, clar, dius, vale, però hi ha més espècies, no passa res. Vale, però aquestes espècies ja es troben en el seu hàbitat natural. I el que fan moltes d'aquestes espècies és que ocupen, o sigui, expulsen del medi espècies
que ja hi eren. Són més fortes o més agressives que la resta. El bisó americà i el bisó europeu, o sigui... va passar això. Mm, el bisó americà va escapar de les granges, que va ser importat artificialment, i van acabar amb el bisó europeu. És a dir, que
sí, és una mica això. Però és molt irònic, perquè també... Clar, el tema és que com s'adapta una espècie a un medi on no li toca ser-hi. Per exemple, aquí els pardals cada cop són més escassos.
Sí.
Per temes de pesticides... Sí. Per temes...
És preocupant.
Sí, és molt preocupant. En canvi, el pardal d'aquí, als Estats Units, és una espècie invasora. O sigui, clar, és curiós.
Molt relatiu, sí.
Igual que les tortugues aquestes que us dic d'orelles vermelles, no és que siguin dolentes. Clar, elles estan aquí perquè les hem posat nosaltres...
Fan molt grans, eh?
Fan molt grans, sí. Però llavors en el seu hàbitat a Florida estan en perill d'extinció. Cada cop n'hi ha menys.
Mm. No em diguis.
O sigui, és molt curiós, saps? Vull dir, ho dic perquè tampoc no busquem aquí demonitzar cap animal.
No,
ni
no, no, no.
Però el tema és que diem, és això, aquests animals estan aquí, no els hi toca ser en el medi, que haurien d'estar, doncs, no sé, bueno, no haurien de ser-hi.
Però s'estindrien que retornar als Estats Units.
El tema és que això és
impossible.
No es pot fer.
No, impossible, no.
Un jet privat.
Sí. Bueno, és això, sí. El tema és que...
Escolta, altres coses es fan.
Coses més rares es fan, sí.
Sí,
el tema és que aquí som els éssers humans que anem aquí movent els animals d'una banda a l'altra
i mai saps els animals i les plantes. Perquè, clar, sí, parlem molt dels animals perquè és molt vistós, les cotorres o el que sigui, sí, o amb la vegetació és potser més perillós i tot perquè són més difícils i tot de
però
treure.
Però és que, a més, tot el problema ve de nosaltres. O sigui, sí, nosaltres iniciem el problema, el continuem, i després, quan ja està el desastre, llavors volem canviar les coses. I
bueno, però bueno, també estem els voluntaris, anem fent coses, saps?
Sí, però...
I, però hi hauria d'haver, jo crec, més voluntat de part de l'administració per intentar posar-li una mica de remei a aquests temes. Però bueno, això...
De tota manera, comprenem amb aquests estudis o amb aquestes constatacions, no és que demonitzem, evidentment, sinó és constatar, no?, els canvis, tant en el clima com a nivell antropològic, és a dir, els que provoca l'ésser humà, diguem-ne, en el medi, i que, per tant, doncs, hi ha espècies que s'hi adapten i espècies que no, les espècies que s'adapten poden ser de fora.
I Jordi, és que estem gestionant fatal el planeta, eh? Ahir ho parlàvem.
No, mira, un tema
nou estem fent fatal, amb tot, eh?
Amb la dengue, ara, mira, ara que parlàveu això del canvi, del tema d'emergència climàtica, ara hem fet un nou projecte, que és, en plan, a moltes ciutats hi ha estacions meteorològiques, d'aquestes que medeixen els nivells de contaminació. Doncs ara nosaltres, clar, aquestes estacions, depèn d'on es posin, perquè sempre són fixes, en un lloc o un altre et donen uns nivells que potser no són reals. Nosaltres ara estem fent un projecte que cada X dies anem amb uns aparells mòbils de detecció de contaminació i anem fent rutes per la ciutat que et donen dades de contaminació en temps real. I clar, ho fem en cap de setmana, entre setmana, al matí, a primera hora, hora punta, saps? I així... I d'aquí poc traurem els resultats. Això ho hem fet una prova pilota a Sabadell. Traurem els resultats una mica d'això. Perquè, clar, també, a vegades ens donen dades de contaminació que no són reals. Clar, tu tens una estació, no és el mateix tindre a dalt de l'estàtua del Colón que a dalt de la Rambla o al mig del Collserola. Mm. A més, si tu vas movent-te, llavors tens dades reals de per on vas passant.
David, és un plaer escoltar persones com tu, que
bueno,
teniu aquesta
fent
vocació sí, i aquesta voluntat de veritat.
Deixa'm dir que la gent també té el seu contacte i tenen el web de l'ADENC, on poden consultar també molts altres projectes, un dels quals, i que donaria per un programa, és també l'anàlisi de la biodiversitat urbana, a nivell urbà.
Clar, aquest és el projecte que altre... volia parlar, però potser no tenim temps, ja no sé.
No n'hi ha.
Vale, perdó,
no
si m'animo que... a parlar i... Perdó.
Vale. No, però el proper dia...
Un altre dia, sí.
Fem extens i fem exclusiu sobre aquest tema. Mm. ADENC.cat, com dic, podeu consultar tots aquests projectes, totes les altres intervencions que du a terme de divulgació, també aquesta ONG que fa anys que treballa al municipi de Sabadell. David López, un plaer, com sempre, biòleg, membre de la Junta de l'ADENC, i gràcies per instruir-nos, per explicar-nos una mica.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Per doble partida, eh? En nom del programa i en nom de la natura.
No, bueno, a vosaltres també per convidar-me.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Li dedicàvem aquest espai musical a Xavier Cugat. Sempre m'he queixat de lo malament que el va tractar la ciutat de Barcelona. Doncs ell, que era de Girona, a on està enterrat, va deixar la fama, gran fama, que tenia als Estats Units. En la seva làpida diu: aquí hi ha un home que va viure. Sí, va viure i vingué a fer el traspàs a una Barcelona que no li ha dedicat ni un carrer amb el seu nom. Escolteu Siboney, Bahia, i una gravació única i sorprenent, el Frank Sinatra cantant My Soul, la meva ànima. Recordeu que era un disc benèfic. A la propera, si te vol.
shores. Funny magic, wishes come true. It's glory weaves a story of love dreams old but new. My shawl brings a romance, maybe for you. Glory weaves a story of love dreams old but new. My shawl brings a romance, maybe for you. Try it on.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Emma Thompson amb els animals i la natura. Emma Thompson, gran actriu britànica i guanyadora d'un Òscar, ha participat en diverses campanyes per demanar als delegats de les Nacions Unides mesures per la recuperació dels oceans. És una gran compromesa a la defensa de la natura i dels animals. Últimament ha estat participant en campanyes per denunciar com estan afectant les extraccions petrolíferes espècies tan emblemàtiques com l'os polar. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Podem considerar-nos grans amants si exclouen dels nostres interessos alguna part de la realitat. Pau, justícia i conservació de la creació són tres temes absolutament lligats que no podran apartar-se per ser tractats individualment sota pena de caure novament en el reduccionisme. Tot està relacionat i tots els éssers humans estem junts com germans i germanes en una meravellosa peregrinació, entrellaçats per l'amor que Déu té a cada una de les seves criatures i que ens uneix també, amb tendre càlid afecte, al germà Sol, a la germana Lluna, al germà Riu i a la Mare Terra. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.